Rubén Pérez, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, anar fent.
Anar fent. Has acabat de pagar tot el que deus?
No.
Et queda molt o què?
Una miqueta.
Encara sí?
Encara, encara.
Però, bé, veiem la llum al final del túnel?
No, el que passa és que, com dic jo, del 2012 no devem un euro, i del 2013, si Déu vol, jo espero que acabarem també sense deure un euro.
Fantàstic.
N'estic convençut. D'on els traurem i com els traurem? D'algun lloc són de sortir.
Encara no ho saps, eh, diguéssim.
No ho sé. I aleshores, quan acabem de pagar aquesta, començarem a pensar en la propera. Ja hi estem pensant, en la propera.
Sí, m'imagino que sí, clar.
Però a mi el que no m'agrada és estirar més el braç que la mànega. I una cosa és la part esportiva, que l'hem de començar a treballar, l'hem de començar a preparar, i l'altra és la part econòmica, que s'ha de parlar molt a fons.
Mm-hmm. Ja tens alguna cosa per la temporada que ve, i el que ve, diguéssim, del món de la política no és la millor notícia, perquè l'AUFEC pel dia 18 ha preparat una roda de premsa on anuncien que els hi treuen el 60% del que els hi donaven fins ara.
Sí, sí, de la part política jo no tinc cap queixa. Ja vaig dir-ho l'última vegada que vaig estar aquí amb vosaltres. Aquí el problema nostre és no trobar companys de viatge de l'esponsorització privada. Aquí és el gran problema nostre, perquè moltes vegades
aquests companys venen de la mà de la part política. Vull dir que la part política aquestes coses les sap fer bé.
Sí.
Però si una mica sembli un accident, saps el que vull dir?
Sí, 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 sí. Bé, és
I això t'ho fan?
Bé, algunes sí. Sincerament, algunes sí. El que passa que hem de trobar més implicació de certs companys de viatge des de la part privada, perquè l'administració, sincerament, de l'administració... I quan dic administració em refereixo en general, eh?
Sí,
Generalitat,
sí.
Diputacions, ajuntaments... No en tinc cap queixa, fan el que poden. Però aquí també hem d'arribar un moment que hem de fer una valoració. O sigui, hem de veure què és important i què no és important.
I què ens podem permetre i què no.
I què ens podem permetre i què no ens podem permetre, i ho dic com a país.
Mm-hmm.
Com a país, què volem tenir i què no volem tenir. I aleshores, clar, hem d'arribar a la conclusió de que hi ha certes coses que sí que es volen tenir i s'estan apujant molt, i certes coses que també es volen tenir, però no acabem de trobar el lligam. Però repeteixo, a nivell d'institucions no tinc cap queixa.
Aquesta volta última ha estat un èxit... I ha estat l'última volta amb Miquel Poblet.
Sí, si em permets, sí, exactament, ha sigut un èxit perquè qualsevol organitzador li hagués agradat tenir una volta tan oberta com perquè pensar que fins a l'última pedalada podia canviar el líder.
Mm-hmm.
O sigui, sempre es parla...
Amb el cartell que tenia, a més a més.
Amb el cartell que tenia.
I el recorregut que tenia.
Exactament, i a més, clar, sempre es parla d'aquelles coses que es diuen, no, és que no es guanya fins que l'última pedalada, fins que passa la línia d'arribada, i a la volta en guanya ha passat això. O sigui, teníem un gran cartell que algú m'havia dit, no, venen a passejar-se,
no
és veritat, van anar tots a guanyar. O sigui, el Wiggins, des del primer dia, va estar batallant. Es posava el dia de l'esprint de Calella. Si mirem la foto de l'esprint de Calella, veurem el Pulito, veurem el Valverde, veurem el Wiggins. O sigui, això vol dir alguna
cosa. Sí, home, sí.
I després, home, vam arribar l'últim dia a Montjuïc de que hagués pogut donar un tomb l'etapa.
Sí.
I va donar un tomb al tercer classificat. El Nairo Quintana, que estava allà, va a l'Escarponi, s'escapa i es col·loca tercer de la general, no? Això vol dir que la cursa va estar ben plantejada, que esportivament va ser un èxit, i jo n'estic realment molt satisfet. Com tu dius, va ser l'última amb el Miquel Poblet. El Miquel Poblet, jo vaig parlar amb ell la setmana abans de la volta. En Miquel era una persona molt propera a la volta, i jo particularment l'estimava molt, i ell m'estimava molt a mi també. Ho dic amb orgull de que mm-hmm. de qui era el Miquel. I jo vaig trucar la setmana abans de la volta per dir-li, Miquel, quin dia ens veurem, perquè ell cada any venia, alguna etapa, i em va dir, és que no em trobo massa bé, no podré venir, perquè en principi ell em va dir que m'han d'operar.
Mm-hmm.
I això va ser la setmana abans. El dia 18, quan va començar la volta, vaig trucar des de Calella per dir-li, Miquel, comença la volta, en fi, penso molt en tu, enguany no hi ets, però l'any que ve hi seràs. I ja se'm va posar el telèfon una persona que el cuidava i em va dir no, és que no s'hi pot posar, que no es troba massa bé. Després les coses, malauradament, s'ha precipitat tot I el seu nebot doncs, em va trucar la setmana passada, el dimarts de la setmana passada, i em va dir, Rubén, el meu tiet està molt greu i no en sortirà, no. Aquestes coses no s'esperen mai,
no,
però en aquest
cas
molt menys, perquè en Miquel, precisament, aquests últims anys s'ha dedicat molt i molt a la seva esposa, la Roseta. Ella estava molt al cuidador d'ella, molt pensant en ella, i les coses de la vida, els designis de Déu, vull dir que se n'ha anat ell abans que ella.
Se n'ha anat el Miquel i se n'ha anat segurament el més gran que hem tingut mai aquí en aquest país.
Sota la meva modesta opinió, sí. I sota la meva modesta opinió, no se l'ha reconegut lo gran que va ser el Miquel Poblet. Lo pioner que va ser, per descomptat, tenim el Maria Canyardo també, però
sí.
El Miquel era més proper, perquè aquests últims anys ha estat més a l'abast, no? Amb Maria Canyardo, per descomptat, també, no? Però era el més gran. O sigui, si agafem el palmarès, és que té quantitat de curses guanyades. I també una altra cosa, esprintava sol. Avui dia, els grans equips preparen les curses de manera que es posen davant, munten el tren i l'esprinter va darrere, li preparen l'esprint i al final surt ell. Ell no, ell s'ho feia tot sol. Si ell hagués tingut els coequipiers que hi ha avui dia, hagués guanyat, bueno, quantitat i quantitat de carreres.
I a més va ser el primer classicòman d'aquí. El primer, ho he llegit a no sé on, el primer, crec que el País amb la Ribes, és que he llegit el País amb la Ribes, el García Luque a La Vanguardia, el Gea, el periódico, i tots l'estimaven molt, no? El primer europeu del ciclisme espanyol, perquè aquí el que sabíem fer era pujar muntanyes.
Sí, inclús, ja ho dic, va ser el primer corredor català i espanyol que va portar el mallot de líder del Tour de França l'any 55, o sigui que va ser... Ell...
El dia del debut, a més.
El dia del debut, o sigui, va guanyar la primera etapa i es va posar líder. Va guanyar 2.000 en San Remo, va guanyar moltíssimes etapes del Giro d'Itàlia, va ser líder del Giro d'Itàlia. A Itàlia és un ídol. A Itàlia, el Miquel...
Això és collonut, eh? O sigui, aquí pràcticament no li han fotut ni cas, pobre, i a Itàlia és un ídol.
Sí, a Itàlia és un ídol. Quan la Volta Ciclista a Catalunya li vam donar la medalla d'honor de la Volta amb el Vicenzo Torriani, vam pensar, bueno, doncs, per anar-lo a buscar, en aquella època, estic parlant, a l'estació de França, va venir amb el Talgo, i li vam dir al Miquel, mira, ens acompanyaràs i tal, i ell, molt gustosament, com sempre, ens va acompanyar. L'abraçada que es van fer ell i el Vicenzo Torriani va demostrar qui era el Miquel. No fa gaire, motiu de no sé quina commemoració del Giro, van fer una commemoració, el van convidar, i bueno, la Gatzeta parlava del Miquel com... I en canvi aquí, doncs, potser no hem sapigut o no valorar-li o no... no.
També pujava, perquè també pujava com un animal.
Pujava, també, pujava.
Perquè el seu pare li deia que havia de pujar. Ho he llegit, també.
Sí, pujava. Sí.
Però Classicoman, la Paris-Roubaix, la Milan-San Remo, Sprinter...
Melòdram...
A més, va estar present a la Volta durant molt de temps. Suposo que corrent-la, però també dirigint-la.
Ell va ser president, durant 4 anys va ser president de la Volta. I la relació amb la Volta, jo parlo des de que jo hi soc, sempre m'havia demostrat molt de carinyo envers a la Volta, envers a mi personalment, i sempre preocupat, i sempre em trucava ell, però moltes vegades em trucava ell per dar-me ànimos, per dir-me, escolta, ja he vist que has aconseguit una etapa més, ja he vist això, i no tenia mai un no. O sigui, sempre que li demanaves, mira, Miquel, que fem aquesta presentació, m'agradaria que vinguessis, sempre estava disposat.
Jo no sé si tens previst, i si és molt aviat, perquè, pobret, fa 2 dies que se n'ha anat, si tens previst algun tipus d'homenatge a la Volta. Jo que sé.
Sí, a la propera Volta, doncs, per descomptat, que tindrem en memòria el Miquel Poblet.
Quantes vegades no has anat a plorar a Cal Poblet?
Més que plorar, a parlar-ne. O sigui, perquè em trucava. Jo havia anat a casa seva alguna vegada, inclús ell em va voler ensenyar un dia i cosa que li vaig agrair molt. A mi, jo ja sabeu que sóc molt, molt, molt col·leccionista, m'agrada molt el tema de col·lecció i m'agrada molt els llibres i aquestes coses, no? I ell, a dalt a casa seva, es va muntar una exposició preciosa, que a mi em caia la bava. I quan se la va muntar un dia em va dir, escolta, vull que vinguis, que te la vull ensenyar. I la veritat és que em va agradar moltíssim. Hem de pensar una cosa, vull dir, ell va començar corrent, el seu primer equip va ser l'equip de la Unió Esportiva de Sants, o sigui que després ell se'n va anar a córrer a Itàlia, va ser on va fer la fama, no? Però els 2 primers anys va córrer amb la Unió Esportiva de Sants.
I on va fer els calés amb les neveres?
Bé, ell el Comandatore Borgi, que era el de la Casa Ignis, el patró de la Casa Ignis, doncs li va proposar que ell busqués uns terrenys per muntar la fàbrica Ignis, i a Montcada es va muntar la fàbrica Ignis. Jo me'n recordo quan jo era petit, que passava per la carretera, i mon pare em deia que allò era la fàbrica Ignis, i m'explicava la vida i miracles del Miquel Poblet.
Tothom ha parlat bé d'ell. Aquesta és una cosa que jo crec que dignifica i que, a més, dibuixa molt bé la personalitat del que se'n va, no? Óscar Freire. Ell em va ensenyar a guanyar clàssiques, ell... Tots va a Montes, amb qui lluitaven en la seva època. Tots han parlat meravelles d'ell.
És que ell era molt humà. Ell era molt humà. I jo aquest matí he vist l'enterrament, persones plorant, excorredors plorant. Això vol dir alguna cosa.
Sí.
Això vol dir alguna cosa.
Una tonteria, eh? Però m'ha sorprès molt. Un titular del País, del Carlos Arribas, El Divino Calvo. Totes les fotografies que surten en blanc i negre, la mítica fotografia amb la samarreta de l'Ignis demanant una roda desesperat.
La foto del Paco Gasuari.
La foto, es veu que anava a la mateixa perruqueria que jo. En canvi, totes les fotografies modernes, perquè ens entenguem, surten amb un perruquí espantós. Per què? Si tothom el tenia identificat amb una imatge...
Sí. Totes les fotografies d'aquests dies, si ens hi fixem, totes és calp, i aleshores, en canvi, els últims anys portava peluquí. Sí.
No ho vas parlar mai amb ell?
No, la veritat és que no. I a més, el que dius tu, era el Divino Calvo. O
sigui, sí. No és allò que diguis, no? Mira, li ha anat que hi ha el cabell i s'han amagat, no?
No. Ell les primeres fotos amb el mallot de la Unió Esportiva de Sants, de quan va començar, i era calp.
Va començar amb 16 anys, segurament ha estat el primer gran estratègia del ciclisme, reproduir les curses que havia de fer en terreny propi aquí a Catalunya. La Milan-San Remo la tenia reproduïda amb un recorregut especial, amb una muntanya igual que la que es trobaria allí. Fins i tot la Paris-Roubaix corria per Barcelona, als carrers on hi havia llambordes, per saber el que es trobaria després. Havia de ser un tio molt especial, amb un cap molt ben amoplat.
Molt. Ell, a més, va falsejar l'edat. O sigui, li van falsejar la llicència, i la veritat és que la persona que li va falsejar va tenir molta, molta vista, vull dir, perquè ell va anar a el que era la Federació Catalana en aquell moment, que estava amb un altell a la plaça Tetuán, amb una espècie de garatge, amb un altell, i va anar i va dir que tenia l'edat que tenia, i la persona que estava allà pues, va fer la vista grossa i corria sense poder córrer, o sigui, li van falsejar la llicència. No? I ell va començar a anar amb bicicleta de casualitat, i el seu pare, que li va veure maneres, doncs el va animar i el va controlar molt, i va fer doncs que arribés a ser el que va ser.
Rubén, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a recordar el Miquel Poblet, que el tindrem a present, espero, que a partir d'ara, la Volta Ciclista Catalunya.
Doncs gràcies a vosaltres, i realment és per part de la Volta tindrem un record per a Miquel Poblet, perquè s'ho mereixia, i repeteixo, jo personalment lluitaré perquè així sigui.